L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa presentat per Joan Andreu Parra.
Donem la benvinguda a un nou programa de Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Recordeu que el nostre programa, Llevat dins la pasta, el podeu escoltar tots els divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes a 1:00. A banda, també el podreu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat. Cada cop, amb més força, la veu de la dona està prenent una rellevància i s'alça en l'esfera pública com mai no ho havia fet abans. Les darreres jornades festives del 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, ho estem comprovant als carrers i places dels nostres barris, ciutats i pobles. El feminista és un moviment transversal, divers i, com diu la nostra convidada d'avui, porta associat un vessant polític i de compromís cap enfora. L'Església no és aliena a tot aquest corrent de canvi. Del Concili Vaticà II cap aquí, durant més de 5 dècades, les dones han anat reclamant un paper i una autoritat dins l'Església. I ara, d'igual manera, que en el conjunt de la societat ho fan amb més insistència. Precisament a Catalunya, diverses dones creients han gestat el SEM La Veu. Es defineixen com una coordinadora de dones creients i feministes de diferents diòcesis catalanes que denuncien la discriminació i la vulneració dels drets que tenen a l'Església Catòlica i advoquen per una institució on les veus de les dones comptin, participin i liderin en les mateixes condicions que els homes. El col·lectiu El Sent la Veu ha elaborat un manifest que es pot consultar al web elsentlaveu.org i que recull adhesions tant individuals com d'entitats. També han convocat una concentració l'1 de març a les 11 del matí davant de la Catedral de Barcelona. Avui, al Llevat dins la pasta, volem conèixer millor aquest col·lectiu, el SEM La Veu, i les seves reivindicacions. Per això avui tenim entre nosaltres a Neus Forcano, que és membre del SEM La Veu. La Neus és filòloga i teòloga i exerceix com a professora de llengua i literatura a secundària i batxillerat. Col·labora amb Cristianisme i Justícia, amb el col·lectiu de dones en l'Església de Barcelona, amb la revista Iglesia Viva de Pensament Crític i Cristianisme, on forma part del Consell de Redacció, i és membre de l'Associació Europea de Dones per a la Recerca Teològica. Bona tarda, Neus.
Hola, bona tarda.
Estem molt agraïts que t'hagis pogut atensar als estudis de Ràdio Estel per parlar sobre dones i Església i acostar-nos les reivindicacions i les esperances del col·lectiu El Sem la Veu.
I jo també agraïda, primer de tot, el col·lectiu perquè m'han enviat aquí com a portaveu, però hi podia haver vingut qualsevol altra de les que ens hem trobat en assemblees des del juliol passat.
Molt bé, Neus. Doncs, si et sembla, en una primera part de les preguntes que teníem pensat fer-te, farem un recorregut per aquest manifest, que és el que hem comentat que està obert, que es pot consultar al web i que recull adhesions. Però anem a veure com neix, no, aquest moviment, perquè sabem que es ve gestant des de fa un temps. Quina ha estat la gota que ha fet vessar aquest got, no? Què us ha fet passar a l'acció?
Bé, jo crec que va ser, sobretot, el moviment feminista mateix, o que de fet en podríem dir en plural, de moviments feministes o feminismes, perquè hi ha diverses visions i diverses maneres d'entendre-ho també i diverses sensibilitats, però va fer que també dones que som d'Església estiguéssim, no?, en moviments i plataformes feministes i que ens trobéssim precisament per parlar de la situació i del paper de la dona en parròquies, en moviments. Precisament l'any passat, el 2019, al voltant del 8 de març, va coincidir que la mateixa setmana hi havia diferents parròquies i moviments de base que estaven fent reflexió sobre el tema. I unes quantes vam coincidir en dos o tres llocs, que vam veure la coincidència i vam dir, ui, l'any vinent hem de fer alguna cosa més conjuntament, més totes plegades, i ho hem aconseguit.
Molt bé. Un dels textos que ressaltem del manifest és el següent. La gran paradoxa és que la institució, referim-vos a l'Església, arracona, menysprea i silencia les que majoritàriament la sostenen. I el pitjor és que l'hegemonia masculina es revesteix de normalitat, es legitima i es perpetua sense pràcticament cap autocrítica. Com vas dir en una d'aquestes xerrades que estem comentant, que la recordem, l'accent el voleu posar en aquest fet de reivindicar l'autoritat de les dones a l'Església?
Bueno, de fet, el primer objectiu que perseguíem, o un dels més importants, era com unes ganes, com una necessitat que teníem les mateixes dones que estem dins l'Església, d'obrir públicament el nostre parer, la nostra opinió. És a dir, que la resta de la societat civil no ens vegi com unes dones apagades, conformades, no?, amb aquest tipus d'institució, perquè hi ha coses de la institució que no ens agraden. És a dir, encara que nosaltres pertanyem a comunitats petites, que celebrem l'Eucaristia, que ens manifestem com a creients, evidentment que som crítiques dins de la institució i que hi ha coses que no ens agraden. I, per tant, això ho volem dir. O sigui que el primer objectiu era fer-ho públic, dir-ho i sumar-nos al moviment feminista general. Per això també la convocatòria de l'acte públic es fa l'1 de març, un diumenge, 1 de març, i no el dia 8, que també coincideix amb diumenge, perquè nosaltres sempre hem format part de la manifestació unitària que es crida el 8 de març, i per tant no li volem fer ombra ni volem fer coses paral·leles, sinó que per això ho fem abans.
Situant-nos en aquest context, no?, de que l'Església tingués un paper o l'assumís més protagònic de la dona, en què creus que canviaria? En què canviaria aquest rostre de l'Església?
Jo crec que el primer que hem de fer per això és que les mateixes dones ens creguem o ens donem autoritat entre nosaltres. Això el primer. És a dir, que les tasques, per això també en el nostre manifest ja consta, que nosaltres ja ens sabem actores, actrius, agents de canvi, de transformació dins dels nostres entorns, dels nostres grups, perquè nosaltres duem a terme responsabilitats, tenim càrrecs i tenim responsabilitats. El que passa que no són reconegudes, ni oficialment ni sacramentalment, i tampoc a vegades no se li dona gaire importància. És a dir, es parla des del magisteri o des de la institució més jeràrquica, no? Es parla d'aquesta missió del gènere femení d'una manera tan essencialista que no ens agrada gens, perquè, de fet, nosaltres el primer que diem és que de dones n'hi ha moltes, de molts tipus, que pensen coses diferents, i el que ens interessava també era mostrar aquesta diversitat del moviment feminista. Segurament també dins dels feminismes hi ha feministes que no accepten que es pugui ser creient i feminista alhora, però per nosaltres sí, i llavors per això també ho volíem dir, per deixar veure que tant dins dels feminismes com dins de les esglésies hi ha diversitat. I crec que és molt important que ens ho puguem sentir dir o que tothom pugui escoltar diferents parers, diferents visions, perquè això enriqueix. És a dir, que dins l'Església tampoc no hi ha ni una uniformitat, ni un pensament únic, ni una ortodoxia única que la gent hagi d'acceptar al peu de la lletra, sinó que més aviat estem cridades precisament a ser llevat dins la massa, o dins la pasta, com dieu vosaltres. Però jo crec que les dones ho som tot, no? Som llevat dins la massa, som les que amassem, som les que estem fent el pa, som les que repartim pa, o sigui, nosaltres ja ens veiem, actrius i actores i agents en tots aquests àmbits.
En el web i en el manifest hem vist que feu una proposta concreta, no?, que és la de demaneu que s'iniciïn plans d'igualtat a les diòcesis catalanes per esdevenir un referent eclesial d'equitat. I us afegiu a la reivindicació en el marc de l'Església Universal que porta a exigir l'accés de la dona al diaconat i al sacerdoci. Veiem, diguem, destila el manifest i el web una mica de pressa i un cert cansament, també. Però veiem que els temes de la dona a l'Església, com aquest del diaconat, quan el papa Francesc va dir que tiraria endavant aquella comissió per estudiar la qüestió, sembla que sempre poden esperar, no? Diuen que hi ha problemes sempre més importants. Com faríeu entrar l'emergència d'aquesta qüestió a l'agenda dels barons eclesiàstics.
Bueno, ara has tocat molts temes de cop i clar, em salten moltes referències al cap perquè bueno, la primera que em surt és que volíem fer un manifest que fos denúncia, però també una mica programàtic, o sigui, de coses que a nosaltres ens agradaria i, per tant, de quina església de futur estem parlant, que és la que ja intentem fer en els nostres entorns, eh? Ara, pel que fa al magisteri i a l'església més institucional, ja sabem que és un tema que, sobretot l'església catòlica, és un dels últims bastions que aquest tema no el vol tractar des de que Joan Pau II doncs, va tancar el tema, també amb els seus escrits tan com si diguéssim, fixats no? amb el que la missió de les dones que tenien a l'Església, amb el tema de la complementarietat dels sexes, com si cada sexe, cada gènere, social, és a dir, el gènere que atribuïm als homes, el gènere que atribuïm a les dones, ja vingués marcat pel sexe de naixement. I clar, amb això no estem d'acord. És a dir, no entenem el ser humà com un ser complementari entre homes i dones, primer perquè la teologia queer i les teologies noves constructivistes han trencat aquest binarisme. I també moltes creients de l'Església ja hem estudiat i ja sabem d'això i, per tant, ho acceptem perfectament i, per tant, volem obrir també aquesta visió múltiple. Per tant, no acceptem aquestes prerrogatives que ja són anacròniques respecte als estudis acadèmics, tant teològics com filosòfics, que estan a l'ordre del dia i que s'accepten ja universalment. Per tant, amb això sí que hi ha com una necessitat de posar del dia. Potser et referies a aquesta pressa, no? Amb aquest diem prou que surt de tant en tant pel manifest, però seria aquesta constatació, no? Ja sabem de què parlem, ja ho hem dit molt, tothom ja ho veu i ja es veu aquesta discriminació dins l'Església. Que no ens queixem del tracte, eh? Perquè, clar, dins de les comunitats eclesials o dins dels nostres entorns, evidentment que hi ha una germanor i una fraternitat que tothom ha experimentat i per això hi continua. Perquè hi ha aquest lligam de comunió, no? i de comunitat petita que t'ajuda, evidentment, no? a viure, a celebrar la vida i això no ho volem abandonar. Però sí que és veritat que tampoc podem abandonar el sentit crític. No sé, ara també m'has fet pensar, quan es parla de reconciliació, després també d'aquests anys complicats i que encara duren, evidentment, no? del tema del procés i de les derivades no? de la repressió política i de la repressió de la llibertat d'expressió, he sentit fer una invocació de la reconciliació com una necessitat de tenir en compte la comunitat, no? Com si fos una necessitat de, per conviure tots junts, ens hem de reconciliar i, per tant, tolerar-nos els uns als altres, però això no implica, crec jo, i aquesta segona part s'oblida, això no implica que hagis d'intentar acomodar-te al parer majoritari o que hagis d'intentar acomodar-te al que ja està escrit o al que la tradició ja ha dit. És a dir, que s'ha de saber conviure, però a la vegada també ser profètic o qüestionar amb sentit crític allò que no ens agrada i ens hem de, bueno, hem d'aprendre-ho com si haguéssim a dir-ho bé o a dir-ho a vegades amb gestos potser més contundents o amb actes públics que ens donin força no?, a les mateixes dones per poder ser conscients de totes les discriminacions que podem rebre o que podem experimentar en el nostre entorn.
Uh-huh. Vam veure que la Mar Pérez, que és col·lega teva, és teòloga i vicedirectora de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida,
sí.
En una compareixença o una taula rodona que es va fer, deia que quan les coses es volen canviar s'ha de desobeir, i deia, a l'Església també.
Exacte, totalment d'acord.
I va posar exemples concrets, no? Deia, des d'aquesta proximitat que abans tu referies, no? Com el fet que les dones puguin preparar homilies i les prediquin a les comunitats. Teniu previst fer accions o promoure, podríem dir, passos en aquest sentit?
Bueno, en aquest sentit, moltes de les que hem estat preparant, que hem estat fent reunions prèvies, algunes preparant el manifest, altres preparant l'acte públic del dia 1 de març, altres entrant en contacte amb altres organitzacions i plataformes de la resta d'Espanya, que de fet s'ha multiplicat la convocatòria i també per l'1 de març, també a partir de la iniciativa d'aquí de Barcelona. Per tant, estem molt contentes perquè realment molta gent s'ha animat a fer-ho.
S'ha afegit al carro.
Sí, s'han afegit. Mm-hmm. I per tant, també es faran aquests actes a Madrid, a Santiago de Compostela, a Bilbao, a Sevilla, em sembla que també a Màlaga, a València, és a dir, que a Saragossa, que també hi ha un grup important, i la Red Miriam d'Espiritualitat Ignasiana, allà també té un nucli fort de dones que estan treballant molt seriosament sobre el tema. doncs ens ha agradat perquè hi ha tot aquest cuixi darrere i, per tant, aquesta xarxa, no?, que ja teníem creada i teníem els contactes, precisament perquè moltes d'aquestes dones ja fan reflexions teològiques, escriuen articles en revistes i en butlletins eclesials o no eclesials, eh? Després d'altres donen classes a les facultats, no només de les facultats, evidentment, de teologia, però també altres facultats, però vull dir que són dones de l'àmbit universitari, acadèmic, hi ha dones també de l'àmbit del treball social, molt implicades, no?, en temes socials i en ajudar, no?, d'altres. Per tant, som dones, com si diguéssim, que ja estem en actiu, com et deia, no? Però sí que fa falta aquests plans d'igualtat, perquè jo crec que políticament, estratègicament, qualsevol institució també ha de mirar una mica quines necessitats internes té. I no passaria res, doncs, que es mirés, per exemple, a l'hora de convidar persones a xerrar, doncs que es mirés aviam quines teòlogues hi ha, quines persones tenen ciències religioses ja fetes i que, per tant, estan acostumades també a fer xerrades i que poguessin tenir responsabilitats de grups o de formació. O quines persones van a ensenyar els seminaristes, per exemple, no? O perquè no poden haver-hi també això, no?, diaques o persones que tenen altres càrrecs dins de l'Església que també puguin estar-se formant amb altres i no ser tan exclusivistes, no?, i separar tant amb calaixos estancs els tipus de càrrecs o de responsabilitats que tenen les persones dins l'Església. O després també a la facultat, no?, de Ciències Religioses, mira, aviam quin professorat hi ha, quantes dones hi són i per què no contractar dones. Vull dir, tot això són feines que es poden fer i seria una sensibilitat molt més àmplia cap al tema. Perquè hi ha molta gent que t'ho reconeix, et diu, sí, no, ja ho sabem que les dones feu molta feina i que, a més, les dones sou majoria dins l'Església. Però continua el prejudici o continua l'etiqueta d'allò que has de fer i com ho has de fer.
Recordem que avui als estudis de Ràdio Estel tenim entre nosaltres el programa Llevat dins la pasta Neus Forcano, teòloga i membre del col·lectiu de dones creients El Sem la Veu, amb qui estem conversant sobre dones i Església. Hi ha un moment del comunicat, del manifest Neus, que us referiu a que cap ideologia fonamentalista o d'extrema dreta pot apropiar-se al catolicisme. En nom de l'Església, ningú pot defensar un sistema tradicional i conservador dels rols de gènere ni amagar la violència contra les dones. Hem vist que tu també has escrit i has reflexionat sobre el fet que l'Església es pugui estar enredant en el parlar en contra de la ideologia de gènere. Què esteu observant i què us preocupa en relació a aquesta qüestió?
Clar, sí que preocupa molt, perquè fixeu-vos que cada vegada quan hi ha... Mira, ara poso l'exemple mateix, ara s'acaba de poder crear, finalment, no?, després de molts entrebancs i de mesos que hem estat esperant, no?, que els polítics es posessin d'acord, doncs s'ha creat un govern que tira més aviat cap a les esquerres, entre cometes, no?, i tradicionalment dit així, perquè ja sabem també que el socialisme ja no és el que era, o el context també ha canviat de tal manera que tots els partits majoritaris estan, com si diguéssim, bueno, sostenint el sistema general que tenim, no?, i en què estem immersos. Però, bueno, finalment hi ha hagut aquesta entesa, no?, entre Podemos i socialistes. Doncs clar, a vegades les reaccions que hi ha des de la Conferència Episcopal Espanyola o des d'alguns bisbes que es creuen també, bueno, que la seva paraula ha de ser sentida, no?, i que utilitzen mitjans de comunicació i ja els van a buscar perquè facin declaracions en aquest sentit molt esbiaixades, jo crec, doncs no tenen cap vergonya, no?, a posar reticències, no?, a depèn de quins pactes governamentals, perquè els fa l'efecte que s'anirà contra el que és l'essència de l'Església o el que és el catolicisme instaurat o tradicional. I clar, aquí és on nosaltres, bueno, ens removem a la cadira, o per això també volem sortir al carrer per dir que no tota l'Església pensa el mateix i que cap partit de dretes o cap posicionament molt tradicionalista o cap conferència episcopal o cap bisbe pot argumentar o pot sentir-se més en una posició legítima que un altre cristià que pugui tenir un altre posicionament ideològic. Jo crec que aquí hi ha d'haver una llibertat molt més gran. I després, davant d'aquests fonamentalismes, no només espanyols o d'aquí, sinó també de tot el món, no?, els moviments que hi ha hagut amb Bolsonaro i l'Església Evangèlica al Brasil, o altres moviments, no?, evangelistes molt forts, no?, que també ara han sortit a la palestra política i s'ajunten amb opcions molt conservadores, doncs, bueno, tenen uns posicionaments també molt tradicionalistes, entre cometes i malentesos, del paper de l'home i la dona dins la família o del que és el concepte de família cristiana, com si s'hagués d'anar a salvar alguna essència que es perd. I això nosaltres no hi estem gens d'acord. Per això també el que ens ha motivat a fer el manifest és almenys a dir públicament que dins l'Església hi ha altres visions, encara que potser, no ho sabem, són minoritàries, no ho sabem del cert, perquè a vegades, com que tampoc no ho diem, no sabem quanta gent exactament pensaríem això o no estaríem d'acord amb algunes declaracions que fan els bisbes des de la institució, molt segurs d'ells mateixos, o del magisteri, o de la interpretació del magisteri, o de la interpretació dels textos. Okay. I per això a vegades nosaltres doncs, ens convidem a ser teòlegs i teòlogues, encara que no tinguem títols oficials o que no haguem acabat tots els estudis o que no haguem estat, bueno, o que no haguem passat per tots els cursos i totes les classes de la Facultat de Teologia, però ser teòleg o ser teòloga, si ets creient, jo crec que és fer reflexió de l'experiència de Déu que tu has fet en la teva vida i que has compartit amb la teva comunitat. I en aquest sentit ens sembla ric poder dir el que pensem.
Molt bé, Neus, ens quedem molt també amb aquesta idea que deies de que ja hi ha una església de futur que s'està construint amb comunitats que estan practicant, de fet, i moviments i podríem dir, experiències religioses, no?, d'aquesta església que aspirem a veure.
Sí, tant, sense cap dubte. L'únic que a vegades no ens atrevim potser a canviar noms o a innovar amb els noms, no? Per exemple, ara fa poc em deia una companya a vegades en els moviments de base, el fet que les dones que acompanyen grups o que fan de conciliàries, bueno, no queda bé anomenar-les conciliàries o no els acaben de reconèixer que són conciliàries. I això seria, per exemple, un exemple a reivindicar, no? Doncs perquè hi ha conciliaris i, en canvi, quan les dones fan el paper, no se les pot anomenar conciliàries. Això no ho entenem. I llavors seria també un petit exemple reivindicatiu del tema.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Neus Forcano, teòloga i membre del col·lectiu de dones creients Alcem la Veu, per ajudar-nos a entendre les reivindicacions de les dones en el si de l'Església i que tingueu molt d'èxit en la convocatòria el proper diumenge 1 de març davant de la catedral a les 11 i bona diada del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora.
Moltíssimes gràcies, m'agradaria convidar tothom. No fa falta ser creient per ser a l'acte públic. Hi haurà música, hi haurà festa, hi haurà una activitat de lemes i de frases o de desitjos que volem fer públics i després també la lectura del manifest. Per tant, a les 11 a la catedral, que pugui venir tothom que vulgui sentir-se solidari o que ens pugui voler conèixer o sentir.
Doncs queda dit. Un dels nostres objectius a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeixen el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
La exhortació apostòlica Christe Fidelis Laici, dedicada als fidels laics, diu el número 49... Concretament, i en relació a la participació activa i responsable de les dones en la vida i la missió de la Iglesia, s'ha de fer notar que ja el Concili Vaticà II va ser molt explícit en demanar-la. Donat que als nostres dies les dones prenen cada cop més part activa en tota la vida de la societat, és de gran importància una major participació seva també en els camps variats de l'apostolat de l'Església.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
A través d'aquesta secció us oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica que hem tractat avui.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta proposem aquests recursos.
Avui us convidem a llegir, si hi esteu d'acord, a signar el manifest del col·lectiu Alcem la Veu, que hem entrevistat avui amb la Neus Forcano. O el podeu trobar al web alcemlaveu.org. També us recomanem tres llibres: Mujeres, espiritualitat i liderazgo, de Sílvia Martínez Cano i Pepa Torres; el segon llibre, Per amor a la justícia, de Teresa Forcades, que parla de dues dones creients i treballadores, la Dorothy Day i Simone Weil, editat per Viena Edicions. També de Teresa Forcades el llibre La teologia feminista en la història. Fins aquí Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Recordeu que ens agrada saber de vosaltres i que ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radioestel.cat. Us hem acompanyat a les vies de so en José Matosas i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:15 de la tarda o bé el dissabte a 1:00.